Dejamos que nuestros hijos estén locos hasta que tienen unos 8 años. Y entonces les empezamos a decir, ¿por qué no maduras? ¡Madura! Y lo hacen, crecen. Se convierten en médicos, en ingenieros. ¿Pero qué pasa con su imaginación? Se encoge a medida que sus cuerpos crecen. Su capacidad de imaginar toda la gama del mundo de las maravillas comienza a encogerse. Se paga un precio por madurar. Sigueu benvingudes a Criatures Interiors, el programa de literatura infantil i juvenil de Ràdio Maconda. Jo sóc Iris González, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, i seré amb vosaltres per explorar els diferents itineraris que travessen la literatura infantil i juvenil. Acabeu de sentir una cita de l'escriptor Stephen King. Ell no ho sap, però l'hem volgut fer present durant la primera temporada d'aquest programa amb una cita sobre els infants i la lectura. No és la persona més òbvia per apadrinar un programa sobre literatura infantil i juvenil, però per això mateix ens apassiona. El trajecte que explorem en aquesta ocasió és el del joc i la relació que manté amb la literatura infantil. I per fer-ho, m'acompanyen dues guies expertes en la matèria. Anna Juan, doctora en Antropologia Social i Cultural, màster en Llibres i Literatura Infantil, docent i investigadora en el camp de la didàctica de la literatura. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Piu Martínez, bibliotecària de formació, però també llibretera, editora i formadora. Gràcies per venir.
Hola, bien hallada.
Porteu un temps ja treballant juntes i en el darrer any us heu embarcat en dos projectes descomunals. Escriure un llibre a quatre mans titulat Cada uno ve lo que sabe, publicat per l'editorial Gustavo Gili, i exercir la direcció artística de l'edició d'enguany del Festival de Literatura Infantil i Juvenil de Barcelona, el Món Llibre. Com us trobeu?
Agotades, és la paraula, agotades, però todavía nos queda pila perquè queda un trajecte hasta final de mayo.
Sí, agotades però felices i amb esperances de que, bueno, de que les coses funcionen.
I que sortiran bé.
Sí.
Hem dedicat aquest segon capítol del Criatures Interiors a la relació entre la literatura i el joc perquè és l'eix central del Món Llibre d'enguany, oi?
Efectivament.
Ens podeu fer 5 cèntims sobre què hi trobarem al festival?
No sé si 5 cèntims perquè en realitat el festival enguany té molts canvis. Bàsicament perquè és la primera vegada que té una curadoria artística, que en aquest cas doncs som la Piu i jo, i el fet de tindre aquesta curadoria artística ha implicat, bueno, repensar-lo des de molts punts de vista. Nosaltres, quan ens van fer l'encàrrec des de l'ICUP, una de les coses que teníem en ment era tornar a posicionar la literatura i el que tant la Piu com jo considerem literatura de qualitat infantil al centre del festival, i fer ballar totes les activitats del festival al voltant d'aquestes obres literàries que creiem que són rellevants per a la infància o que han de trobar espais per a poder, perquè se puguin descobrir i perquè arriben a molt més públic, no? En aquest trànsit cap a un festival una mica més literari, hem estat repensant des de les activitats pròpies del festival que en el passat havien estat molt centrades en les arts escèniques i nosaltres hem volgut centrar en activitats pròpiament literàries i pròpiament del món literari infantil actual, on la il·lustració també té un pes molt, molt rellevant. I també repensar els vincles amb totes les associacions o totes les institucions que formen part del Món Llibre juntament amb l'ICU.
Per la gent que no ho sàpiga, és l'Institut de Cultura de Barcelona.
D'on depèn el Món Llibre, el festival, és el festival públic de Barcelona. Llavors, una de les primeres coses que vam pensar, tenint en compte que el festival té lloc al CCCB i al MACBA, i que nosaltres volíem reivindicar, perquè encara creiem que n'hi ha molts pocs llocs on això passa al nostre país en cap, que és que aquelles persones, artistes, que havien dedicat la seva producció estètica i artística a la infància, tinguessin un lloc central en el festival i poder plantejar una exposició feta, pensada o concebuda per a cadascuna de les edicions, en aquest cas és el joc i la literatura infantil, i llavors vam pensar en un estudi gràfic i editorial valencià que han tingut sempre en aquest binomi pues, molt d'interès, que és l'estudi Milimbo, i que, tot i que són valencians, tenen com una experiència internacional que han estat en el Japó, en Qatar, en Brasil, a França, etcètera, etcètera.
En realidad nos pusieron en las manos la oportunidad de repensar y recrear, ¿no? Y para que eso ocurra, primero hay que dinamitar algunas bases, porque a lo largo de 20 años de recorrido del festival, que no son pocos, y eso también le dan cierta singularidad y más, como decía Ana, procediendo de un ente público, ¿no? Pues era importante tener un objetivo a corto, a medio y a largo plazo. De momento estamos en el de corto plazo, que es inminente, como el peligro, y para eso hemos tenido que desencajar muchas estructuras y muchas maneras de hacer que habían hecho que la idea de la literatura se difuminara, se diluyera, y que tal y como ella contaba, pues había una presencia mucho más poderosa de las artes escénicas que de lo eminentemente literario. Entonces, recuperar eso implicaba mostrar la literatura desde otros ángulos y enseñar una literatura que a lo largo de esos 20 años, en relación con la infancia y también con los jóvenes, había cambiado, porque han cambiado las maneras de leer, han cambiado el tipo de lectores. Y una de las maneras de hablar de libros y de relacionarlo además con el juego, pues era la exposición que Ana comentaba y que procede de las manos de Milimbo, ¿no? Porque ya los libros no solo se leen con la vista, se leen con otros sentidos y las historias ya no solo se guardan dentro de las páginas y entre cubiertas, ¿no? Van mucho más allá y ese es el propósito de la Expo, que es como el corazón de la bestia de esta nueva andadura de Montllibre.
És un propòsit molt gros perquè, clar, com deies, Piu, el festival ja porta 20 anys de recorregut i les estructures al final estan molt establertes. Es replicava, no? Cada any el festival canviaven potser doncs, els continguts, amb les novetats literàries, etcètera, etcètera, però les estructures eren similars, no? Any rere any. Llavors, trencar amb tot això i començar una cosa nova, clar, esteu molt cansades. Jo també no puc deixar de dir que heu recuperat a les bibliotecàries infantils per participar al Montllibre. Durant un curt període de temps vam participar com a figures prescriptores. Fins i tot teníem un espai anomenat la Biblioteca de les Sàvies, però malauradament aquest rol es va eliminar. I us vull agrair especialment que ens hagueu retornat el nostre valor dins del festival, ja que enguany serem 8 les companyes de Biblioteques de Barcelona que hi participarem. Moltes gràcies.
Una de les dels nostres objectius era canviar les dinàmiques amb la gent que participa del festival. Biblioteques de Barcelona és una de les institucions que forma part de Montllibre des de sempre i per a nosaltres les biblioteques públiques són espais essencials tant per a la literatura infantil com per a la cultura de base. Nosaltres creiem realment que són els espais accessibles a tothom o que haurien de ser accessibles a tothom per a democratitzar l'accés a aquesta cultura. Per tant, les defensem molt i volíem reivindicar-les de dues maneres, o reivindicar-les d'una i oferir també que el festival s'obrís a elles d'una altra manera. Llavors, la primera cosa és que els dos espais de lectura que han estat tradicionalment presents al festival, a l'espai del CCCB i també ara, perquè teniu una de les biblioteques de la ciutat que obri les portes durant els dies de Montllibre, que en aquest cas és la Gabriel García Márquez.
Juhu!
Doncs volíem que les sales de lectura fossin sales de lectura on trobessin, primer, una selecció acurada que tingui llibres que estiguin relacionats amb el tema central de l'edició, en aquest cas la literatura i el joc, i que aquests llibres, que eren una tria seleccionada des de la curadoria, tinguessin persones que poguessin mediar-los els dies del festival. Clar, quines són les persones més adequades per a mediar llibres en una sala de lectura? Les bibliotecàries infantils, a les que nosaltres defensem i amb les que tenim molta relació i, per tant, volíem que les bibliotecàries poguessin tindre el seu espai com a recomanadores, mediadores, i que estiguessin allí fent aquella tasca que creiem que és la que més us agrada, que és el fet de tindre una selecció i oferir-la a la gent que vagi entrant en aquelles sales de lectura. L'altra és un invent que ens hem inventat ara també en aquesta nova edició, que és el kit Mon Llibre, que li dono pas a la Piu perquè expliqui una mica el funcionament i el fons d'aquest concepte.
Hablando de fondo, es muy importante también, y en relación con la recuperación de la figura de personal bibliotecario dentro del festival a lo largo de los días que dura, es importante también, y que incide directamente sobre ese cambio de estructura inicial que tenía el festival, que es una manera de alejarse de lo que parecía el único foco de luz, que era la novedad editorial. Nosotros reclamamos, a través de la selección bibliográfica que hemos hecho y a través de la mediación que proponemos hacer al personal bibliotecario que nos va a acompañar, reclamamos el lugar que tienen que tener los libros de fondo. Y los libros de fondo, salvo en escasas librerías, no están. Y el lugar en el que están es en la biblioteca. Y además, el personal bibliotecario que nos acompaña es gente que se forma constantemente y que lleva mucho tiempo conociendo la colección y sabiendo de esos libros de fondo que hay que sacar y ponerlos fuera y darles valor, ¿no? Esa es una cosa importante. Y otra cosa era la descentralización del festival. El festival dura 2 días y está en un recinto muy concreto. Con ayuda y con la complicidad de Bibliotecas de Barcelona, también repercute en una de las bibliotecas de la red, en la que en paralelo se desarrollan muchas actividades. Pero eso se queda ahí. Son 2 días muy intensos, pero ¿y el resto del año? ¿No? Entonces, para ese resto del año, y de nuevo, cooperando con la biblioteca y también cooperando con el Máster de Diseño de Espacios del CCCB, hemos hecho un artefacto móvil que es un espacio Mongibra que durante todo el año estará itinerando por las bibliotecas de la red.
Wow.
Este espacio es completamente funcional y juega también, ¿no? Porque es importante el juego, no solo en la literatura, en la vida en general. Entonces, debido a su diseño y a la concepción, puede montarse, puede moverse y puede instalarse en aquel espacio que la biblioteca crea conveniente y generar un pequeño espacio o ámbito Mongibre en el que habrá una representación de la colección que hemos dispuesto para cada edición, y además habrá una pequeña representación de la exposición y del artista que colabora ese año en la exposición. Por lo tanto, de la primera edición que nosotras vamos a trabajar juntas en la dirección artística de Mongibra, saldrá el artefacto que están construyendo ya y que es maquísim.
Es maquísim.
Es maquísim, y además hay que jugar para montarlo y desmontarlo, pero es muy sencillo y es muy funcional, que es de lo que se trata, porque así el personal bibliotecario tiene tiempo para estar haciendo sus labores de bibliotecario y la mediación, que es tan importante.
Bueno, però a les bibliotecàries infantils ens agrada molt jugar.
Claro, pues es que eso es muy importante.
Entonces pasarem bé muntant-lo.
Sí. Y estarán esos libros que hemos seleccionado y unas cuantas piezas de la exposición que Milimbo está preparando para el Mongibre 25. Cada biblioteca puede solicitarlo y a lo largo del año pues irá de un distrito a otro para que podáis consultar los fondos, llevarlos en préstamo, pues lo que
sea. Clar, aquesta és una novetat, perquè sí que és veritat que Biblioteques de Barcelona ja feia anys que participava en aquesta deslocalització de Montllibre perquè no estigués centralitzat només a la part del CCCB i del MACBA, i sí que ja s'havia deslocalitzat a altres biblioteques anualment, però sí que és veritat, no?, que amb aquest artefacte podrem allargar la vida de Montllibre al llarg de tot l'any.
Sí, además sí. A largo plazo también era importante pensar que todos esos fondos que vamos a ir acumulando a lo largo de las ediciones que puedan llegar a algún sitio, ¿no? Y que creemos que firmemente en que Bibliotecas de Barcelona debería ser el depositario final de ese fondo Mongibre que hemos empezado a tejer a partir de este año.
Tot són bones notícies per les bibliotecàries infantils. Parlant de com han canviat les maneres de llegir els llibres en aquests 20 anys, sovint nosaltres tres ja ho hem parlat en molts moments, de la proliferació d'aquests llibres útils amb objectius, no? amb intenció moralitzant i pedagògica, que és una clara manifestació, no?, de que molts adults hem perdut de vista que la lectura és un espai de gaudi, d'experimentació, de joc. Si aquesta premissa tan bàsica està en perill d'extinció, hi ha esperança pels llibres que es troben a la frontera entre la literatura i el joc?
Nosaltres esperem que sí.
Jo també.
N'hi ha reductes i n'hi ha espais on anar a trobar-los i també n'hi ha persones que fan la mediació entre literatura i infància que parteixen des d'ahir, no? El que passa és que democratitzar aquest accés, jo crec, fer que això sigui més normal per a una major part de gent, això és més complicat perquè, bueno, el mercat juga en la nostra contra i les lleis del mercat són lleis en les que se concep a la infància d'una manera molt determinada, se concep la literatura infantil també d'una manera molt determinada i llavors demana un tipus de llibre en els qual el joc brilla per la seva absència, no? El joc, que és essencial a la literatura, perquè la literatura és un joc de regles i aprendre a llegir literatura és aprendre a jugar amb aquestes regles, amb aquestes potencialitats, amb aquestes limitacions que ofereix el joc literari, no? Ho podem tindre una mica més present quan nosaltres triem per a nosaltres, però que se'ns oblida massa sovint quan triem per als infants, no? Bueno, esperem que Mon Llibre o les sales infantils de les biblioteques infantils o algunes llibreries i altres llocs siguin espais irreductibles on aquesta literatura pugui tindre una presència i pugui fer-se conèixer, no? Que pugui sortir, com deia la Piu abans, no? Els llibres de fons, molt sovint els llibres, clar, amb aquesta superproducció literària, que n'hi ha molts llibres que se publiquen cada any, això invisibilitza molt sovint llibres que són interessants i, bueno, esperem que espais com els que nosaltres intentem imaginar amb els petits racons que estem imaginant per a Mon Llibre siguin espais per on redescobrir o visibilitzar aquesta mena de literatura, no?
Nosotras no estamos en esa orilla, en la de los libros para trabajar.
No, no.
Y como bien apuntaba Teresa, donde hay confianza, dicen que da rabia, ¿no? Pero como bien apuntaba Teresa, pobrecitos estos libros, ¿no? Que todavía no hay sindicatos para defender a los libros que trabajan, ¿no? Porque entonces otro gallo les cantaría a los que compran los libros que trabajan y a los que hacen los libros que trabajan. Sí. Nosotros creemos que el placer de leer es eso. Placer y el espacio de divertimento y de ocio es algo que nos ha dado la literatura a lo largo de toda la vida y que por qué negárselo ahora, ¿no? Entonces, mientras haya lectores que quieran leer y que compartan la lectura en familia, en las escuelas, en las bibliotecas, todavía queda esperanza, por supuesto que sí.
Pero es verdad que hem desaprès a llegir. Hem desaprès a llegir aquests llibres de la primera infància, a llegir les imatges, a llegir com a una experiència que no té per què aportar-te res útil a la vida, sinó només aquest passar el temps divertit, no? I això que estàveu parlant surt molt al vostre llibre que acaba de sortir. Cada un ve lo que sabe, que l'heu portat. És preciós. Com a objecte ja és molt bonic, que t'agrada molt a tu, Piu, que sigui molt bonic. Què trobem a Cada un ve lo que sabe?
Cada un ve lo que sabe trobem una experiència compartida de treball d'uns quants anys, de totes dues, fent formació a bibliotecàries, a mestres i a altres perfils, en diferents llocs i per a diferents institucions. I d'aquest treball conjunt surt, com si diguéssim, l'oportunitat, una, perquè Piu i jo tenim mirades diferents, però els nostres ulls provenen de llocs distints i el creuament d'aquestes mirades, el fet de que se complementin i que siguin juganeres entre elles, ens dona l'oportunitat de dir, oh, mira, és interessant, no?, el que surt fent el melange de totes dues i la necessitat de posar sobre el paper moltes de les coses que veiem que la gent que feia formacions amb nosaltres ens demanaven, eh?
Hay una especie de double check con Piotr Kropotkin aquí, ¿no? Porque es el apoyo mutuo por duplicado, porque es el apoyo entre las dos para leer, ayudarnos a leer y leer mejor, aprender a ver por los ojos del otro y con la mirada de los demás para enriquecer la tuya propia. Pero además también el apoyo para todos aquellos que están leyendo, pues hay que compartir. Y a veces nuestros recursos son finitos porque acabada la hora de clase, recogemos, nos vamos y tal vez tú quieras seguir aprendiendo e indagando y no tienes la oportunidad, ¿no? Porque o no tienes horario para la formación, o no puedes pagarte más clases, o no estás en el lugar adecuado y no puedes acceder a esos cursos. Pues nosotros lo que hemos hecho es volcar, no digo todo, ¿no? Para dejar algo
para futuras formaciones.
Para pensar que hay futuro, ¿no? En nuestro trabajo y no agotar los recursos, pero todo aquello que creíamos que era necesario para iniciar un recorrido de lectura autónoma a través de los álbumes y también mejorar así nuestro lenguaje, o sea, nuestro conocimiento del lenguaje visual, en definitiva es eso, aportar un granito de arena a la alfabetización visual y a la lectura, ¿no? Eso es lo que pretende ser, cada uno ve lo que sabe.
I fer-ho a través de l'àlbum infantil. És una reivindicació de com l'àlbum infantil, que és un objecte molt complex, si s'utilitza o si els autors i les autores l'utilitzen com a suport artístic i reflexionen al voltant de com se pot expressar a través d'aquest objecte, doncs això, reivindicar aquest objecte cultural infantil com un objecte essencial per a l'alfabetització visual més enllà de la infància. Per a la infància sí, però per a tothom.
Si no heu tingut mai ocasió d'assistir a una de les formacions de l'Anna i la Piu, que són molt famoses, s'omplen de seguida perquè realment fan un tàndem espectacular. He fet que les formacions siguin divertides, també. Cosa que...
Hay juego, també.
Hay juego. Sovint les formacions eren una maledicció. Et tocava una formació i era... Ai, Déu meu! I heu aconseguit que s'omplin les vostres formacions. Bibliotecàries, mestres, inclús persones adultes que són lectores i prou. Heu aconseguit que s'apropin a la literatura infantil des d'aquesta manera. I ara, doncs, si no hi ha opció d'haver anat a una formació, tenim el llibre, que també és un complement per les formacions.
És un manual de guerrilla, en realitat, nos salió un poco grande, pero lo pensamos como esto tiene que ser algo que te puedes llevar al bolsillo y sacarlo en cualquier momento, ¿no? O meterlo en el bolso y sacarlo porque estoy leyendo y quiero enterarme y decir y saber qué estoy leyendo y qué más puedo leer, ¿no? Y ese es el propósito.
Doncs aprofitant que us tinc aquí, us volia fer un atracament a mano armada, totalment, i aprofitar aquesta selecció que heu fet pel fons de Montllibre demanant-vos que ens recomaneu llibres que inciten al joc. Començarem per la Piu. ¿Por qué has triado esta canción?
Es de mis favoritas. Siempre está en mis listas. Es curioso porque White Rabbit, bueno, Jefferson Airplane, son geniales. Pero esta canción la traje porque era literatura infantil. Pero claro, pensada la literatura infantil desde el momento de la psicodelia, ¿no? 60-70. Y es una metáfora de nuestro querido Carroll y Alicia, que Alicia no es precisamente uno de mis libros favoritos, pero gracias a Jefferson Airplane un poco más, porque ese viaje, ese caerse al agujero y esas setas, pues no son más que eso, ácido lisérgico y un viaje, ¿eh? Al fin y al cabo la literatura es un viaje y el juego está ahí, por eso Carroll y por eso Jefferson Airplane.
Perfecto. ¿Y nos recomiendas?
Pues de locura en locura vamos a Mundo Loco. Es un álbum de Attack que publicó hace unos años Fulgencio Pimentel y que es de mis favoritos porque Attack es uno de mis ilustradores favoritos. Para mí, decir ilustrador únicamente no sería justo porque me parece un gran artista. Y Mundo Loco es la esencia del nonsense y de una variedad literaria que, bueno, que tiene una historia que va hasta el siglo XVI, en la que ya se empezaban a encontrar este tipo de libros, que son los topsy-turvy, el mundo al revés, ¿no? Entonces, Attack nos enfrenta a nuestras debilidades y a nuestras peores penurias en un álbum en el que no hay ni una sola palabra y en el que la ilustración es apabullante y en el que obviamente nos faltan todas las referencias intertextuales y de interpicturalidad que Attack suele trabajar en todas sus obras, ¿no? Hay cuadros de la historia de la pintura que son referencias, pero también está Mickey Mouse, o hay personajes de cómic, o está Tintín, por supuesto, y los herederos no aparecen. Los herederos
ahí vigilando.
Al quite, claro. Y es muy, muy, muy divertido, ¿no? Porque te enfrenta a situaciones muy concretas en las que te das cuenta de que eres no te creas nunca el ombligo del mundo, ¿no? No te creas. El mundo al revés te hará verte como realmente eres.
¿Y una segunda recomendación?
Creo que es importante tener en cuenta la cultura gráfica y las literaturas gráficas, y he seleccionado como una opción que no es segunda, sino que cualquiera de los dos son dos de mis libros favoritos. Este es Nothing Paraulas, de Arnal Ballester, publicado por Mediavaca. Fue el primer libro que la editorial valenciana Mediavaca publicó, y que es un juego de pistas. Es trepidante. Una lectura también en la que, obviamente, como dice su título, Nothing Paraulas, y las únicas palabras que aparecen están en el título, y que invita al lector a conformar su propia historia y a hacer su propio relato, a seguir un itinerario a partir de todo aquello que va viendo, el que va observando y que se detiene a mirar, que es muy importante, y es una reclamación esa de la educación de la mirada que nosotros hacemos también desde el libro. Y me parece fantástica. Nothing Paraulas es genial.
I ara anem amb les recomanacions de l'Anna.
Prop de sa torre gris he vist un paraigua esqueixat, tots els mecanismes, un home i sa dona aturats.
Anna, per què has triat aquesta cançó?
Bueno, he triat aquesta cançó perquè Antònia Font forma part també de la meva biografia musical, i perquè aquesta, no sé, quan ahir me vas dir has de triar una cançó que estigui relacionada amb la literatura, no, aparentment no ho està, però el seu títol, que és Mecanismes, juga molt amb aquesta, amb el que jo considero també que és la literatura, que és un joc de mecanismes, i a més Antònia Font aquí, a mesura que va passant la cançó, desvaria, va fent variacions, va jugant, va desmuntant la pròpia melodia, i me pareixia una forma interessant de plantejar el joc amb la literatura.
Fantàstic. I les teves recomanacions són?
I les meves recomanacions són una per a primera infància, que seria una col·lecció de Claude Ponty que acaba d'editar en català i en castellà, tots dos molt ben traduïts, Club Editor, que és la col·lecció de Trombolina i Quinavalot, i que són llibres molt petitons per a les mans petitones dels nadons, i que contenen històries mínimes, molt, molt petites, sobre aspectes també que apel·len molt a aquest primer imaginari infantil, i la forma en què Ponty juga a seqüenciar aquestes històries mínimes i ens presenta també a Quinavalot i a Trombolina, aquests dos pollets fantàstics que mai parenquets, és una representació gràfica de la infància i de la primera infància que me sembla molt, molt encertada.
I la segona recomanació?
I la segona recomanació és un joc literari, que és Mira Hamlet, que va editar fa un temps Thule, de dos autores nòrdiques que no pronunciaré perquè destrossaré els seus noms i cognoms, i que m'agrada molt perquè és un joc amb Hamlet, un joc literari que infantilitza i que redueix al mínim la gran tragèdia shakespeariana i al reduir-la al mínim converteix el relat en una espècie de relat d'humor negre on va morint gent. I cada vegada que el llegeixo amb edats molt diferents, fins i tot a Isings, suposo que n'hi hauran famílies espantadíssimes, però ho he llegit amb nens molt petits i els encanta molt el final, no? De quan estan tots morts, diu, ala, i ara todos a dormir. Malauradament està descatalogat, com passa amb una gran part dels bons llibres de literatura infantil que se descataloguen als pocs anys d'haver estat editats per primer cop al nostre país. I des d'aquí, doncs jo que sé, una crida a les editorials, perquè...
Sí, sisplau, no ens descatalogueu aquestes obres, que no només les biblioteques infantils siguem l'espai segur d'aquests llibres, per favor. I la darrera pregunta que us faré avui és: quin és el llibre de la vostra infantesa? Piu, Anna.
Voy a recuperar la primera voz que vino a compartir contigo criaturas, que fue Esther Pozo, y habló de una profesora que le leía por aquello de aplacar las fieras, ¿no?
Sí.
Yo también tuve un profesor así, fue antes, no voy a decir mi edad, pero soy más joven que Esther, que también nos leía en clase en cualquier momento. No era solo para aplacarnos después de volver del patio, era en cualquier momento porque se ve que éramos bastante, bastante revoltosos. Y nos leía a Sempé, El pequeño Nicolás.
Me encanta.
Y fue una de las formas de que yo siguiera sentada en mi pupitre, para entonces pupitres, ¿no? Y que quisiera seguir leyendo cuando llegaba a casa. Y el mejor de los momentos fue cuando descubrí que mi tío abuelo, revolviendo en las casas por aquello de jugar a revolver, básicamente, encontré un sobre que decía que mi tío, al que yo conocía como Alberto de toda la vida, se llamaba Alberto Nicolás. Y a partir de ese momento, yo no recuerdo cuántos años tendría, 7 o 8 años, le exigía que se llamara Nicolás porque molaba mucho más. ¿Por qué te llamas Alberto si puede ser Nicolás, no? Y es algo que no le perdoné nunca y que él tampoco me perdonó por lo impertinente que me puse, ¿no? Pero todo eso fue gracias a Sempé, y que leyese y tuviese ganas de seguir leyendo al llegar a casa y salir de la escuela fue en buena medida gracias a Sempé.
Bueno, yo también gracias a una mestra a tercer de GB. Però la meva experiència és la contrària. Vaig a dir un llibre que me va marcar molt a la infància perquè el vaig detestar, odiar. Me va fer replantejar-me la meva relació amb la lectura i sobretot en com habitualment se te feia llegir en aquell moment a l'escola, que tampoc és que hagi canviat massa a dia d'avui, no? Però me van obligar a llegir uns Nadals el Petit Príncep. No tenia res, tercer de GB. No en tenia res. Jo recordo que no en tenia res i que plorava i que detestava aquell nen que feia preguntes que a mi me semblaven molt estúpides i que no anaven enlloc. I me va marcar molt. Vaig estar detestant-lo molts anys de la meva vida fins que als 18 el vaig tornar a llegir. Això que als 18, bueno, tens aquest esperit de... Ah, tal. Ahir me va agradar. Després ja l'he tornat a detestar. Me pareix un dels personatges més avorrits i... de la literatura infantil. Crec que per posar una part de llum, jo me vaig fer lectora amb Enid Blyton, me vaig llegir Los Cinco, me vaig llegir Las Gemelas O'Sullivan, me vaig llegir El Internat, que ja no me'n recorde com
Santa
és.
Clara.
Santa Torres Clara, de Torres de Mallory, tots. Me'ls vaig llegir tots i els devorava sense aturador. Una nòvia del meu tiet en aquell moment me portava capses de quan ella era més joveneta i els anava devorant. I, bueno, aquestes dos, diria.
Yo quiero decir que nunca tuve de chica El Principito, porque mis vecinas del cuarto leían El Principito y yo pensaba que si lo leía me podía volver igual que ellas, que eran malas y pegaban. Entonces nunca quise leer El Principito. Pero la parte positiva en relación con Blyton era que con mi otra vecina que no pegaba, que me llevaba bien, salíamos cada una a la ventana que daba al patio de luces del edificio y desde la ventana nos leíamos trocitos de Enid Blyton. Sí, sí.
Muy bien, maravilloso. Me encanta esta conexión.
Te pego, no te pego.
Te pego, no te pego con la literatura.
Claro.
Doncs moltes gràcies per haver vingut al Criatures d'avui. Ha estat un plaer parlar amb vosaltres sobre literatura i joc, que és bàsicament el que us defineix a vosaltres.
Moltes gràcies,
Iris, per habernos convidat. Muchas gracias y os esperamos a todos en Montllibre el 24 y el 25 de mayo. Será una gran fiesta a la que estáis todos invitados.
N'hi ha moltes més coses noves. No ens ha donat temps a parlar de tot, però n'hi ha moltes novetats més.
Les anirem a veure.
Salut!
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
I abans d'acomiadar-nos, us recomanem literatura infantil i juvenil de consum immediat. Avui experimentem i juguem amb la secció bibliogràfica que Anna Juan i Piu Martínez han preparat per a Montllibre. És possible créixer i aprendre alhora que jugues i et diverteixes? Aquest és l'interrogant plantejat per l'Instituto Editoriale Italiano fa 100 anys, quan va publicar un experiment format per 6 llibrets escrits i il·lustrats pel poeta Antonio Rubino, la col·lecció Escola de Joguines, un atreviment amb l'objectiu d'apropar la lectura a la petita infància amb esperit lúdic. L'editorial Coma Negra és la responsable que els puguem gaudir en català amb la traducció de Marina Laboreo Roig. Una aranya teixeix harmoniosament una esplendorosa taranyina tot cantant, atraient involuntàriament a una corrua d'elefants que acabarà engronxant-se a la seva trampa. El joc entre el text, la taranyina, i la imatge, els elefants que arriben, i el propi format del llibre com si fos un vinil de dues cares amb els hits El manicero i Un elefante se balanceaba, demostra que quan tu passes bé i gaudeixes de la teva feina, els resultats són espectaculars. Il·lustra Elena Odriozola i publica Ediciones Modernas El Embudo. Agafar i donar és un llibre de primers conceptes de Lucy Félix, que s'ha de llegir amb les mans. Les il·lustracions es transformen i prenen sentit quan integrem diferents peces mòbils, fent realitat les accions que es poden llegir al text. Publica MTM. I acabo amb una proposta pels adults que necessiten tornar a jugar. El Libro de los Juegos de Juan Berrio, publicat per Litera, és un divertit recorregut pel món dels jocs visuals i de paraules. Palíndroms, anagrames, imatges amagades, efectes òptics... Trobareu un munt de propostes divertidíssimes com, per exemple, sou capaces d'escriure una frase ben llarga només amb paraules que tinguin una sola síl·laba? I fins aquí aquest Criatures Interiors. Agraïm la presència de les nostres convidades, Anna Juan i Piu Martínez, el mestre Jedi radiofònic Albert Fernández, a Ràdio Maconda per acollir-nos i a vosaltres per escoltar-nos. Busqueu les vostres criatures interiors.